www.catalunyanoticies.com. I un any amb tu.
Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay mucho ojo puesto en nosotros.
Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu en Vivetres Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
El dia, amb Marta Grau.
Cinc minuts, encetem aquesta tercera i ja darrera hora de programa. Mireu que quina pena que just acaba de partir el nostre manescal Manu Ruiz, perquè just ara mos feien ressò d'una notícia que s'acaba d'anunciar i que també va dirigit als amants dels animals, perquè podran viatjar en els bussos del TIP de Mallorca a partir del 7 de juny. És una mesura que, per exemple, està establerta a moltes ciutats del món, a països europeus. Pots viatjar amb el teu car moix, al metre, al bus, i mira, ara a partir del 7 de juny serà una realitat. Això sí, hauran d'anar en un petit transportí, no mullats ni molt manco, però que sí que se podrà pujar al bus amb els cans i moixos, Joana Maroto.
No,
és molt útil,
fins ara segurament només hi podien pujar en aquests busos els animals de companyia que fossin acompanyants de persones, per exemple, invidents.
Exactament,
no? Que sí que
exactament.
Tenien prioritat. Ara sí que ho podran fer tot tipus de cans, en aquest cas, però com d'Anna Marta, dins un transportí, no? Dins una bossa de transport o de viatge, per dir-ho d'alguna manera, no?
Mira, és una notícia que volíem compartir amb oients i espectadors, precisament en aquest programa, que ja sabeu, som amants dels animals, alguns més que altres, però en general sí som amants dels animals. Són les 11:06, com dèiem, i en aquesta tercera hora de programa sempre recuperam la notícia que ens ha cridat tant l'atenció a primera hora, perquè tenim més temps per poder aprofundir. I és aquesta, l'actriu Cameron Diaz ha tornat a sa mare a 53 anys.
Maman, maman, j'ai fait un rêve merveilleux. Maman, maman, et que j'étais devenu grand.
I mentre sona Jean Jacques, aquest nen que va representar Mónaco el 69 al Festival d'Eurovisió, recordar-vos o contar-vos que l'actriu Cameron Diaz ha sorprès els seus seguidors anunciant que ha estat mare per tercera vegada a 53 anys. La notícia l'ha feta pública el seu home, el músic Benji Madden, a través d'Instagram, on la parella ha presentat el petit amb un nom ben peculiar, Nautas, un nom d'origen grec que significa mariner o navegant.
La parella, casada des de l'any 2015, ja tenia altres dos fills, Raditz, que ho han dit a les 9 del matí, un nom ben curiós, nascut el 2019, i Cardinal, que va arribar al món el 2024. Tot i l'anunci, vos hem de dir que la mateixa parella ha tingut molta discreció de publicar cap foto d'aquest nadó. La notícia arriba en un moment molt especial per Cameron Diaz, perquè després d'una dècada allunyada del focus, ha tornat recentment al cinema, en aquest cas amb un nou projecte, amb una nova entrega d'Esrec, on tornarà a posar veu a Fiona.
De fet, l'actriu ha explicat diverses vegades que va decidir apartar-se de Hollywood per centrar-se en la seva vida personal i el desig que tenia de formar una família. I de cada vegada aquesta família en dedica creix més. En entrevistes recents, fins i tot ha definit la maternitat com la millor etapa de la seva vida. A xarxes, això sí, l'anunci ha generat debat sobre la maternitat tardana i sobre els límits que hi ha entre la vida privada i l'exposició pública quan es tracta de celebrities. Però, polèmiques a banda, la família Madden Diaz ja celebra l'arribada del petit Nautas. I volia demanar-vos a vosaltres dues, com a mares amantíssimes que sou i amb una edat propera a la de Cameron Diaz, Vos animaríeu a tornar a tenir fills? Voldríeu tornar a ser mares? O en els 53 d'Anna Cameron i en els 40 llars de les meves dues companyes de programa ja fa un pot de peresa?
Escolta'm una cosa, ara m'ho faràs dir. Jo aquest mes em faig 10 manco que Anna Cameron Díaz. Per tant, no estic tan a prop. Em faré 43.
Jo crec que tampoc estàs tan enfora, però no passa res. Tot són maneres de veure's tot, mig ple, mig buit.
Que no estic en edat per aventura de tornar a sa mare. En el meu cas, i vaja, el meu punt de vista, no. Si m'ho has de demanar, jo ja he decidit que no vull tornar a ser. Ja se m'ha passat una mica l'edat per ser-ho.
He de dir que jo vaig néixer a l'edat que tu tens ara. I vaig ser l'alegria de camí, vull dir, perquè a vegades...
Que sí!
I jo som un fill de rebot. Jo vaig venir a casualitat. A mi ni m'esperaven... I suposo que d'una nit de festa va venir aquesta gran sorpresa. Per tant, a vegades, aquestes sorpreses...
S'hauria perdut
sumen.
El món, eh?
Clar, sí.
Mira, si no hagués viscut els teus pares aquesta nit de sorpresa, el que s'hagués perdut era un xisco
Nadal.
Però, xisco Nadal, si tenim una cosa, les dones en el segle XXI, és que podem decidir, no?
Sí, estimada.
No, així com Anna Cameron Díaz ho ha decidit tard, també poden decidir deixar de ser reproductives, no? O sigui,
ara en aquesta part...
Jo no em volia en els 30, ni en els 40, ni en els 46. Clar, a mi no tenir fills no ha estat una cosa que m'hagi fet especial il·lusió, però m'encanta que la gent t'entengui, no em faltaria d'altra. Tu, Guerau, què tan ninera?
Mira, t'he dit que no em posaria ara intencionadament tenir un tercer, perquè crec que dos ja en aquest temps ja n'hi ha. Conciliar, fer feina... és vera, du molt de treball, però si de sobte vingués també t'he dit que per què no? Tot i que els 47 seria una gran sorpresa. Imagina't ara que m'agafa una baixa per maternitat.
Per ventura, Marta...
Per què no, eh?
Per ventura, Marta, si no arriba aquesta alegria o aquesta sorpresa que va ser en Xisco Nadal, és el moment d'adoptar aquests tres mosqueters, que també és una opció, no?
Ara parlant de moixos,
de moixos,
eh? Si qualcú s'incorpora, és que tenim tres moixets en adopció, i se diuen els tres mosqueters perquè són tots tres iguals, negrets, petitets, i sí, si no, sempre se poden adoptar moixos, però parlàvem de...
Era una broma, Marta, era una broma.
No, i ho sé.
O se pot viure sa vida i ja està.
O se pot viure sa vida, exactament.
Sense
poder
anar
no?
sumant tant de companys de viatge. Ara, si a qualcú li fa il·lusió tenir-ne, doncs, avanti, Anna Cameron Díaz ha demostrat que, evidentment, si a tu t'agrada ser mare
no?
de família nombrosa, mai és tard. Per tant, enhorabona, Cameron. Que de vegades m'ho escolta ella des de Califòrnia.
Sí, me consta que és una de les oients més fidels del dia.
I Anna Cardinal. Anna Cardinal li encanta, sobretot, l'hora de les 11.
Perquè, no m'estranya.
No, perquè com que surt molt de contingut nou, a ella li dona conhort i vol aprendre català.
En Nautas és molt petit, però li agrada sentir-nos de fons.
Sí.
En tot cas, avui era un dels temes que volíem analitzar, com sa mare, a partir d'una edat, no té per què ser ni molt manco un problema, no ho ha estat per Cameron Díaz, qui en els 53 anys ha estat mare per tercera vegada. El fill es diu Nautas, hem analitzat un poquet el tema de per què els famosos li posen noms un tant estranys als seus fills, però que cadascú li posi el que vulgui. Aquest és el resum d'una de les notícies que ens crida l'atenció, però tenim més. Atenció, Manacor estrena aquest dia, és un projecte que va molt més enllà d'una simple cafeteria. És un projecte inclusiu, obert a tothom i per a tothom.
Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà, i tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant,
és un projecte que neix des del cor. Se diu T'Estim i és un cafè inclusiu impulsat per la Fundació Estel de Llevant de Manacor, que combina ocupació, formació i també acompanyament per a persones amb problemes de salut mental. Està ubicat a l'antiga fàbrica de Sarràfia, completament rehabilitada. És un nou espai que vol ser també un punt de trobada xiscó obert a tota la ciutadania.
Un projecte que té un doble objectiu. D'entrada, facilitar una oportunitat laboral i alhora ajudar a trencar estigmes i posar la salut mental al centre. I per conèixer millor aquesta iniciativa, volen saludar el seu gerent, en Guillem Febrer. Aquí ja poden saludar. Guillem, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, com estàs?
Encantat de saludar-te, i volíem demanar-te com neix la idea de crear aquest cafè inclusiu i quin buit vol cobrir dins la comunitat.
Bé, nosaltres, enguany, Fundació Estel de Llevant fa 30 anys, per tant, és una edat significativa per nosaltres, I ja fa un temps que hem après que el millor no és parlar o atendre la malaltia mental d'algunes persones, sinó la salut mental de tothom. No? I jo crec que aquest cafè, aquest espai d'estim, s'emmarca dins aquesta filosofia de la fundació. De qualque manera, t'estim el que resumeix la nostra manera de fer feina, que és estimant a les persones, estimant a la salut mental. I aquesta nova cafeteria, aquest nou espai, pretén ser això, un espai obert on estimem a través de la salut mental, estimem a través de la gastronomia i estimem a través d'aquest espai de trobada per poder xerrar d'això, de la salut mental, des de un espai tranquil, un espai agradable.
M'agrada això que dius.
Marketing...
Disculpa, acaba, perdona, que pensava que havies acabat. No, t'anava a dir, no, que a mi m'apareix meravellós que el nom sigui aquest que heu triat, t'estim, i que no només penseu com en la gent que forma part d'Estel de Llevant, sinó també en tothom, no? Perquè d'alguna manera tots necessitem tenir cura de la nostra salut mental, i això està molt bé. Quan parlam d'ocupació, de formació, d'acompanyament, que és una mica el concepte d'aquest bar, què significa això? Guillem, perquè clar, darrere hi ha el dia a dia, la realitat de les persones que hi fan feina i que formen part, no?, d'Estel de Llevant.
Sí, és un espai més d'Estel de Llevant, és un espai on, diguéssim, està marcat dins aquesta línia d'empreniment social, aquesta empresa social nostra pròpia, que té com a objectiu crear llocs de feina, i també és un espai que, si tot va bé, ben aviat, podrà ser un espai de formació dual, on hi haurà joves que se poden formar, que se formaran en l'ofici de cambrer. Per tant, aquest espai també ens dona una opció doble, crear lloc de treball i ser un espai de formació, perquè després persones amb un trastorn mental puguin anar a fer feina a una empresa ordinària qualsevol.
Que tinguin una oportunitat, no?, al cap i a la fi, que és allò que cercau també per facilitar-los o ajudar-los a tornar dins la societat, no?, estar inclosos en aquesta societat que, per desgràcia, moltes vegades els esclau.
Jo crec que el tema de l'estigma, que és definitiva de la que estem parlant, ha evolucionat molt en positiu durant els darrers anys, però és veritat que encara hi ha molt de falsos mites i pensaments que no se corresponen amb la realitat per part de molt de nosaltres, de molt de membres de la nostra societat. Per tant, jo crec que un espai com un bar-restaurant, una cafeteria-restaurant, pot ser un espai ideal per compartir i d'aquesta manera fer evident que tots tenim la nostra salut mental, tots poden tenir un problema de salut mental, però aquest problema no se correspon amb aquests falsos mites, amb aquestes coses rares que de vegades associem al nostre estat mental.
Som en conversa amb en Guillem Febrer. Ell és el gerent de la Fundació Estel de Llevant, que acaba de posar en marxa aquest restaurant, aquesta cafeteria, aquest Estim, un projecte inclusiu que ara comentam amb ell. Te volia demanar, Guillem, que clar, aquest cafè també vol ser un pont amb el barri, allà on està ubicat. Quina ha estat la resposta que heu rebut dels veïnats i també del públic en general aquests primers dies?
La veritat és que està molt bona. Hem de tenir en compte que aquest edifici, l'edifici de la Ràfia, que és, tothom en el barri ho coneix per aquest nom, la Ràfia, era una antiga fàbrica de Ràfia, precisament. I era un espai com molt emblemàtic del barri. I moltíssima de gent del barri recorda com funcionava aquesta fàbrica, quina relació tenia amb aquesta fàbrica. Per tant, el fet de recuperar aquest edifici ja ha estat, diguéssim, com un punt molt positiu pel barri, perquè se recupera memòria històrica del barri, no? I la veritat és que la resposta que primers dies, perquè fa una setmana i mitja que està obert, ha estat boníssima. Per tant, vull agrair a tota aquella gent que ha vingut, que ha passat per restaurant, per la cafeteria, aquest dia, la seva col·laboració, i està molt contents perquè el barri reconeix la feina d'Estel per recuperar aquest espai de memòria històrica del barri, està molt contents per veure que s'està omplint cada dia de gent del barri i de gent que no és del barri, però t'hi vol conèixer aquest projecte. A més, és un espai molt agradable, t'han cuidat molt la decoració i que, la veritat, la gent que ve està molt agraïda perquè el menjar bo, perquè l'espai és agradable i perquè tornen a entrar en aquell espai on de nins, de qualsevol manera, mitificaven aquest espai perquè era això, un espai molt estimat pel barri.
Jo el que m'agrada molt és el nom, no? El T'estim, que és tan potent, no? Jo crec que convida també a estimar, a acceptar que la societat és així, és diversa, és plural, i jo crec que això ajuda sobretot a normalitzar un tema, Guillem, que tant de bo hagués molt d'espais com aquest, perquè alguna cosa me diu que fa falta molta feina a fer, no? Clar, parlam de que això és notícia, que no deixa de ser superpositiu, però no hauria de ser notícia, no?, que hi hagi espais precisament per parlar obertament de salut mental, per integrar les persones amb problemes de salut mental, no? Tant de bo un dia deixi de ser notícia i estigués molt més integrat a la societat, no creus?
Sí, evidentment. És que jo crec que el que ens ha dit també a crear aquest espai és evident que és crear lloc de feina, el que dèiem abans, crear espai formatiu, però també és una manera d'obrir estel de llevant a la gent, a la societat. I la millor manera de socialitzar són els bars, són els restaurants, no? Per tant, en aquest espai hi ha gent que fa feina que té trastorn mental, hi ha gent que ve, clients que venen a prendre un cafè o a dinar, i és un espai...
Jo estem perdut en Guillem en aquesta darrera intervenció que estava explicant i parlant sobre el seu espai, recordàvem, ubicat a l'antiga fàbrica de Sarràfia, completament rehabilitada, un nou espai que serveix com a punt de trobada per parlar precisament de salut mental, un espai obert per a tota la ciutadania, i ens alegram que hi hagi ara sí una realitat. Es diu T'estim, és un cafè inclusiu, i avui no volien deixar de banda aquesta qüestió, que no vos passàs per alt, i ara ja segur que teniu un nou punt de trobada amb en Acó. Són les 11:21, uns consells tornant tot d'una.
Encara que no t'ho dic sempre, t'estim, però el meu cap segueix donant voltes. Encara que no t'ho dic sempre, vull fer-te feliç, però el meu cos s'escapa. Encara que no t'ho dic sempre, t'estim, però el meu cap segueix donant.
De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia. TV3 Ràdio és entreteniment. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
A l'informatiu migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Comença la temporada de ciclistes a les Balears, però també malauradament comencen algunes de les conseqüències. Quatre ciclistes, recordam la notícia, van resultar ferits després de ser atropellats per un cotxe ahir a la carretera Vella de Bunyola, a Marratxí. Tres de les víctimes van ser traslladades a diferents centres hospitalaris perquè els poguessin realitzar una exploració mèdica més exhaustiva.
Sí, i la Guàrdia Civil de Trànsit va acudir al lloc dels fets i es va fer càrrec de la recerca del sinistre o de la investigació del sinistre per tractar d'esclarir les causes de l'atropellament que es va produir entorn a la una del migdia. Els quatre ciclistes varen ser atropellats per un vehicle que sortia d'un camí secundari i varen caure en terra.
Jaume Mas és l'encarregat de la seguretat vial a la Federació Balear de Ciclisme i ja el podem saludar. Jaume, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé. Vosaltres?
Encantats de saludar-te i, en primer lloc, vos hem de demanar per l'estat de salut dels ciclistes ferits. Sabeu com se troben?
No, jo personalment no ho sé. No ho puc dir.
No? I se sap...
Que de la federació, supos que hem tingut contacte perquè són alumnes del centre de tecnificació.
I se sap ja que va poder provocar aquest atropellament? Quines són les causes del succés?
No, això hauríem d'esperar a saber la versió dels implicats i la investigació de la Guàrdia Civil.
En tot cas, sabeu si el vehicle, per exemple, va respectar la prioritat de pas que venia d'un camí secundari, com explicàvem abans, o tampoc ho sabeu?
Hombre, per les notícies és que no va respectar la prioritat de pas.
Que és un fet que, malauradament, Jaume, es dona molt sovint, que no respectin la prioritat de pas. Pràcticament parlant d'un patró que se repeteix i que, malauradament, es presenta a les nostres carreteres tots els estius. Aquí què falla? És una qüestió d'educació vial, és una qüestió de respecte. Vosaltres, des de la Federació, fa molt de temps que reivindicau que el manco hi hagi aquest respecte. No és veritat?
Sí, és així. Jo el que demano és respecte a la normativa de la Direcció General de Trànsit. Avui en dia, damunt la carretera, és veritat que trobem molts de ciclistes, molts de vehicles, i mos posen nerviosos, no volen arribar tard, i hem de tenir un poc de paciència.
Clar, la pregunta, Jaume, és saber si els conductors dels cotxes, dels vehicles, estan conscienciats no, en la presència de ciclistes, que ara vostè de que n'hi ha molts, hi ha molts de ciclistes que són per carretera, i la pregunta també la fem una mica al revés, si els ciclistes també estan conscienciats dels perills a la carretera. Quina radiografia o valoració en fa de les dues parts implicades en aquest cas?
No, quan t'he dit... El màxim respecte a la normativa de la Direcció de Trànsit me refereix que tots els conductors. Jo no vull dir que tots els biciclistes facin les coses bé.
Clar.
Però els conductors han de tenir en compte que damunt la carretera han de cabre tots i que el ciclista és l'usuari més vulnerable de la via, juntament amb el peatre. I això és una cosa que s'ha de tenir en compte i han de tenir un poc de paciència.
I a més, que aquí parlem d'un accident de quatre persones ferides, però, malauradament, ja ha hagut morts en aquesta temporada. O sigui
sí.
Per això, que fem una crida també a la responsabilitat, perquè, malauradament, això, la poca prudència, el poc respecte, se cobra vida, Jaume.
Sí, és així, realment és així. I cada setmana tenim un accident, i és molt lamentable. Molt lamentable, i el que deia vosaltres, que passa, aquest fet passa massa sovint. Hem tingut reunions, s'ha aconseguit insular i mirant d'ampliar marges d'arcens a les carreteres i tot això s'està fent. Hi ha carreteres que han ampliat l'arcens, com per exemple de Campos a Porreres, que l'han fet d'un metre i mig, i són carreteres molt segures, tant pels cotxos com pels ciclistes. O sigui, el ciclista no molesta gens en el vehicle que circula. I això, aquestes carreteres són les vies, unes vies alternatives que s'haurien d'aprofitar més i cercar més de cada ciclista. I evitar aquestes carreteres més estretetes, més perilloses.
Des de la Federació, fes alguna crida a les administracions, ara que és també moment no, de revisar si realment no, la política que estem duent a terme ens funciona, si caldria reforçar alguns punts en concret. Per cloure aquesta conversa, Jaume, fes alguna crida a les administracions?
Sí. No fa gaire, fa uns mesos, varen tenir una reunió en el Departament de Carreteres del Consell Insular i ens varen explicar tot el que volien fer, tot el que estaven fent, i anant fent el que poden, però és difícil, és difícil, dur molta feina.
I això que...
I això no se pot arreglar en un dia, tot
no.
això.
No, tota la raó. No. I això que, malauradament, la temporada només acaba de començar, no?, amb l'arribada del bon temps. Volíem parlar amb vosaltres per fer una crida, no?, al respecte a la prudència per part de tothom, conductors, administracions i també ciclistes, com és lògic.
Sí.
Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, vinga, un saludo.
Igualment per tu. Sap greu, que cada temporada, cada arribada del bon temps, tenim notícies com aquesta. Jo no sé si vosaltres sou d'anar amb bicicleta, per exemple, per carretera. Perquè a mi, per exemple, sí que confés que me fa por. Si és sortir del carril bici, ostres, no estic preparada. Jo
no,
maroto.
No. Ni jo, ni crec que en Cisco tampoc, no?, per fer carretera ni per fer molt de quilòmetres. Sí que jo he fet ús de la bicicleta, però sí que normalment he anat per carril bici. Des de casa meva i fins a la mà, perquè hi ha carril bici per arribar-hi.
Jo és que ja ho he confessat un parell de vegades, difícilment me trobaran un carril bici o un carretera perquè no sé colcar amb bici. Per tant...
És un repte per aquest estiu,
és un repte per... Mira, me l'he plantejat per als 50.
Ah, sí?
Que me'n queden 3... Abans de 50 he de fer la meva primera volta en bicicleta arreu de Mallorca.
T'acompanyarem, si ens
Podem
deixes.
Podem anar amb un tàndem, si vols.
És que els tàndems pesen molt. Perquè n'he agafat...
Pots perdre l'equilibri.
No t'ha passat mai que vas a vegades a localitat d'aquestes de platja i agafes una bici d'aquestes de 4. Clar, allò pesa una barbaritat.
Home, de 4 tampoc.
Allò pesa una barbaritat. Ja, però són 4 que pedalen, estimada. Però pesa allò que no està escrit.
En tot cas, deixem de banda aquestes qüestions per abordar unes altres que tenen a veure amb els successos. La Policia Nacional ha llançat un avís en els darrers dies davant l'augment de fraus en la compra de telèfons mòbils. Si vos heu comprat un recentment, atenció.
Agents del grup de blanqueig a Balears han detectat la venda de dispositius falsificats que imiten marques conegudes, sobretot a través de xarxes socials. Un problema que no és només econòmic. Aquests productes no passen controls de qualitat, poden suposar un risc per la seguretat i fins i tot poden estar finançant xarxes criminals.
Per això se recomana desconfiar de perfils sense informació clara, evitar compres fora de canals oficials i també recomana utilitzar sempre mètodes de pagaments segurs. Per aprofundir i per conèixer més detalls d'aquesta qüestió, saludam a David Pola. Bon dia, David, com estàs?
Muy buenos días, muy bien.
Bé, conta-mos de què estan parlant exactament, quin tipus de frau amb els mòbils s'estan detectant ara mateix aquí, a les Balears?
Bueno, pues está detectando, yo creo que un repunte en todo el territorio con respecto a la venta de dispositivos electrónicos que no son legítimos y que en un primer instante y de manera rápida nos pueden parecer que sí lo son, pero rápidamente cuando empezamos a darles uso vemos que no son, que no tienen las características que debería de tener ese producto que en principio era el que estábamos buscando. Por ese motivo... Tenemos que ser muy prudentes y cautos a la hora de comprar fuera del mercado habitual de venta de este tipo de dispositivos.